presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el vostre amic es diu Ramon.
Molt bona nit, veient Zona Codinenca. Aquí el vostre amic Ramon. Acompanyats de més amics, anem a la muntanya avui. Amb el centre excursionista, un dilluns més. Com cada dilluns, doncs ens enfilem cap a la muntanya. Avui, però, volem començar una mica renyant sense que ningú s'enfadi i amb bones paraules i de bon rotllo, que es diu. Doncs que el centre organitza molts actes i moltes coses i últimament doncs, la gent encara està una mica freda, deu ser perquè tot just ha començat la primavera fa 4 dies i encara no ens hem activat i ha d'arribar més calor i una mica més d'activitat per arreu i així que tothom s'animi. Perquè hi ha hagut alguns actes, doncs, principalment audiovisuals, que s'han preparat amb una mica de cara i ulls i temes de divendres al vespre, i no sé si la gent estava més enganxada al sofà mirant la tele o acabant de sopar i de pair, però estàvem quatre gats en el centre, o estaven més ben dit, perquè jo tampoc hi vaig poder anar. I després un altre acte, una altra cosa que s'ha fet és el cicle de vies ferrades, doncs, que ha sigut una cosa que no s'ha fet gaire publicitat perquè és un tema molt, molt concret i delicat per poder-lo realitzar amb molta gent. Es va decidir no fer massa publicitat, però tot i així hi havia gent interessada que en un principi volia que es fes, i també ha sigut un fiasco i una mica de punxada. Però tot i així no es perd l'esperança i doncs el cicle està obert, es van fent algunes sortides i si algú s'anima doncs poden passar pel centre, demanar informació i tothom serà ben rebut per anar a explicar i veure com s'ha de fer tema tècnica i les ferrades que hi ha arreu de Catalunya i es vol anar voltant una mica per anar agafant grau i anar pujant doncs pels ferros que hi ha clavats a les muntanyes i fer una pràctica diferent d'escalada i molt, molt segura, com vam parlar un dia aquí. I bé, doncs això era la renyada que teníem prevista per avui, no? per començar una mica així, perquè la veritat la gent fa coses que porta la seva feina i quan no es veu recompensat pel públic, doncs la veritat que sap una mica de greu. Però bé, dit això, anem a presentar els convidats que tenim avui. Avui estem justos pels micros que hi ha aquí a la taula, en som quatre. Jo mateix, el Ramon, també hi ha el Joan Font, que ha preparat l'interviu per fer els convidats. I després el Toni Verdaguer, habitual per anar a fer el cim. I avui he vingut acompanyat amb la seva dona, amb la Teresa, perquè ens explicaran les connexions que feien via telèfon doncs, durant el mes d'abril. Avui ens explicaran in situ aquí a la taula com els hi va anar cap a Santiago i les peripècies que van passar fent el camino. I res, dit això, engegarem, perdó, em deixava l'enllaunat que tenim avui per completar el programa, que us passarem una entrevista que vam fer amb el veguer de la vegueria dels Vallès fa uns dies, que van venir aquí al centre a fer una reunió i sentirem l'entrevista que va fer el Joan Font en el veguer, que fa uns quants dies que està per aquí. I res, m'he recordat que és en directe avui dilluns, però que si l'escolteu dijous doncs hauríem de dir bon dia, i si l'escoltem el dissabte també hauríem de dir bon dia amb les remissions que s'emeten. Per tant, començarem amb el Toni Verdaguer a veure on ens porta avui, ens sembla que anem per fer un GR, i començarem així.
Amigues, amics, avui parlarem dels senders de gran recorregut. Vosaltres recordeu quan érem petits que els avis ens explicaven, o ara nosaltres els avis expliquem als nostres nets, aquell conte en què en Patufet llançava molles de pa per saber trobar el camí de tornada. I després passava allò que els ocells es menjaven les molles de pa i es perdia enmig del bosc. Avui l'excursionista modern segurament anirà ben proveït de mapes, brújula i probablement també d'un GPS. Però el mètode tradicional de marcar el recorregut amb algun tipus de senyal continua encara ara sent una eina útil i fiable pel caminant. Així s'ha fet amb els senders de gran recorregut, els GR, i amb els seus germans menors, els senders de petit recorregut, PR, els senders locals, SL, o els senders urbans, SU. Però, sens dubte, són els senders de gran recorregut els que desperten més interès per l'extensió que poden arribar a tenir en alguns casos. És difícil creure que es puguin creuar tots els Pirineus o recórrer els Països Catalans seguint només les marques blanques i vermelles que trobarem pintades en els arbres, en les roques o en alguns pals indicatius. I encara hi ha recorreguts més llargs, els que uneixen diferents països, com per exemple el que permet anar des del Peloponès a Grècia fins a les costes andaluses de Tarifa. Catalunya ha tingut un paper destacat en el creixement dels senders de gran recorregut. La iniciativa, tal com la coneixem actualment, va néixer a França el 1947 de la mà de Jean Loiseau. Els senders de gran recorregut, que per rebre aquest nom han de superar com a mínim 50 quilòmetres, es van estendre ràpidament pel centre d'Europa i el 1969 es va constituir a l'antiga República Federal Alemanya l'European Ramblers Association, la ERA, que es diu. Un dels primers objectius d'aquesta associació va ser crear una xarxa de rutes continentals. Així és com el 1972 el moviment senderista francès arriba als Pirineus amb l'objectiu de prolongar cap al sud una ruta continental que en aquell moment s'iniciava a Àustria. La llavors anomenada Federació Catalana de Muntanyisme va rebre l'encàrrec de posar en marxa l'allargament que demanaven els francesos i d'aquesta manera va començar a caminar el que actualment és el GR número 7. Amb entusiasme de pioners com l'Enric Aiguader, el 1974 es van senyalitzar els primers quilòmetres de la ruta per terres de Tarragona a partir de la localitat de Tivissa. Actualment, el GR7 arriba a Catalunya per Andorra, entra al País Valencià per Fredes i surt a Múrcia pel Pinós. Hi ha una iniciativa per crear el que s'ha anomenat el Sender dels Països Catalans. Es tracta d'aprofitar el tram del GR7, que ja existeix, i fer-lo arribar a les Illes Balears. A Mallorca s'han posat en marxa en els últims temps dos projectes de GR, la ruta de Pedra en Sec, a través de la Serra de Tramuntana, i la ruta Artà-Lluc, des de la serralada d'Artà fins al centre religiós més important de l'illa, és a dir, el santuari de Lluc. Al País Valencià, a banda del GR7, hi ha altres senders destacats, com el de la Serra d'Espadà, el de la Serrania o el que surt de Terres Valencianes i es dirigeix cap a Lisboa. El premi i el millor nom se l'emporta el Sender de la Lluna Plena, des de Castelló de la Plana a Sant Joan de Penyagolosa a Vistabella. Diuen que s'anomena així perquè des de fa molts anys el primer tram del recorregut des de Castelló a les Useres es fa durant la nit i per poder distingir el camí es triava el primer divendres de lluna plena de cada any. Però, sens dubte, és a Catalunya on hi ha més senders senyalitzats. El nombre de GR supera els 25. Hi ha uns 4.000 quilòmetres marcats. Un dels més importants és el GR11, l'anomenada Ruta Pirinenca, des del Cap de Creus fins al País Basc. N'hi ha d'altres de molt conegudes, com el Camí dels Bons Homes, des del Santuari de Caral a Berga fins al Castell de Montsegur a l'Arieja. Se segueix la ruta que utilitzaven els càtars o bons homes durant els segles XIII i XIV, quan fugien de la Creuada i de la Inquisició. A Catalunya hi ha també un tram del Camí de Sant Jaume, que després en parlarem, que enllaça Tarragona amb Mequinensa. I des de Mequinensa arriba a Saragossa i continua cap a Galícia pel transitadíssim Camino de Santiago, que també és un GR, encara que en aquest cas les marques vermelles i blanques també estan marcades al seu costat amb fletxes de color groc. Tot el Camí de Santiago està marcat amb fletxes d'un color groc viu. Els senders passen per tots els punts del territori, la Vall d'Aran, Montserrat, per cert, el que passa per Montserrat també passa per Sant Feliu de Codines i Sant Miquel del Fai. Aquest és el número 5, el que passa per casa nostra, i per cert, és un dels més ben conservats, els que estan més ben pintats, perquè el centre excursionista de tant en tant fa alguna excursió per tal de poder refer les senyals en color blanc i vermell. Alguns senders tenen caràcter temàtic, com el sender del Priorat, que transcorre entre vinyes o s'endinsen en el passat, com fa la ruta de les 20 ermites. I és que el component cultural és present també en aquestes rutes, que en la majoria dels casos s'han traçat seguint antics senders de pastors, calçades històriques o els camins tradicionals entre dues poblacions. Ara, al costat d'alguns GR, han anat creixent diferents tipus d'allotjaments, com els refugis, que contribueixen a facilitar l'ús d'aquests camins per part dels excursionistes. Hi ha detractors que diuen que els GRs faciliten massa les coses i treuen la part d'aventura inherent a la muntanya. També denuncien que contribueixen a la massificació i degradació de l'entorn natural. Però, malgrat aquestes crítiques, que no són majoritàries ni molt menys, els GR han continuat fent camí en els últims anys com una forma no agressiva i oberta a tothom, a les famílies, als nens petits, als avis. És una manera d'acostar-se a la natura senzilla, agradable i eficient. Gràcies a això, a la feina de les associacions excursionistes que s'encarreguen d'homologar-los i conservar-los. Avui, amigues i amics, en Petfet ho tindria més fàcil.
Hola, bona nit. Ara, de seguida, us passarem una entrevista que es va fer en el senyor Pere Robert, que és el veguer dels Dos Vallès. Aquesta entrevista la vàrem gravar fa unes setmanes ja, quan es va fer la vegueria que corresponia fer-la aquí en el centre excursionista d'aquí de Sant Feliu, no? Llavors li vam demanar al senyor Pere Robert si ens volia respondre unes preguntes, i això és el que us passarem ara a continuació.
En el moment que es va incorporar a la vegueria, com va trobar vostè el càrrec aquest? Vull dir, perquè suposo que és que hi havia hagut un anterior veguer que deuria plegar per circumstàncies. Com ho va trobar vostè? S'ha pogut reorganitzar o s'ha fet alguna cosa de nou?
No, he continuat el treball del meu anterior veguer, que va haver de plegar per motius personals, va estar força malalt, yeah. Per sort s'ha anat recuperant i espero que pugui millorar-se, però no he fet innovacions i no crec que faci falta fer innovacions. o pot ser sí, però vaja, ja dic, porto només 8 mesos i ha estat un temps de tanteig i per anar aprenent a veure com i anar-me situant.
Molt bé. Llavors, des dels centres excursionistes i des dels que anem a caminar, com en definitiva també ho feu vos, una de les coses que trobem és la qüestió dels accidents de muntanya, la qüestió de les llicències. Com està el problema aquest, que si es deia que si s'havia de pagar, el que es trobava amb algun problema a la muntanya, si se'l rescatava, se l'havia de... Com està el tema aquest dels rescats i de les llicències, etc.
Bé, el tema no és que estigui clar. De fet, segons llei, des de l'1 de juliol, quan una persona necessita ser rescatada a la muntanya, ha de pagar. Si està federat, se'n fa càrrec l'assegurança de la federació. Si no està federat, doncs se n'ha de fer càrrec ell personalment. De totes maneres, això diríem és una situació que nova, que de moment encara no s'ha posat en pràctica el cobrament de la gent i que no sabem si es posarà en pràctica o no, perquè evidentment cobrar una persona que té un accident així de cop pot ser una mica compromès políticament. De totes maneres, a veure, si una persona té un accident, sempre pot demanar auxili, el que han assegurat els bombers que no deixaran a ningú sense auxiliar, i el fet de cobrar o no cobrar és un tema posterior i que té una importància secundària. L'important és que si un està accidentat a la muntanya, el rescatin, tant si està federat com si no. Evidentment, anar amb la llicència federativa dona una seguretat i una tranquil·litat que ajuda perquè qualsevol persona, per experimentada que sigui, pot tenir un accident en qualsevol moment.
O sigui, en aquests moments encara diguéssim, no es passa cobrament a ningú que hagi, que encara que no tingui llicència, diguéssim.
Que jo sàpiga, no s'ha passat en aquests moments a cobrament a ningú. Això no vol dir que no decideixin fer en qualsevol moment, però és clar, jo tampoc conec profundament aquest tema perquè no estic posat en el món, diríem, dels bombers ni tampoc en el món de les assegurances, però el treball i el contacte de la federació jo no he tingut notícia que fins ara hagin cobrat a ningú.
Bueno, o sigui que, en definitiva, doncs, com a mínim segur que els que portem llicència, aquests sí que estem ben coberts. I penso que val la pena animar a tothom que va a la muntanya que es faci d'un centre excursionista i que, per tant, es pugui treure la llicència. Perquè el que no és possible és treure la llicència sense ser d'un centre excursionista, segons tinc entès.
Sí, evidentment cal, a veure, per anar a la muntanya com per anar a tot arreu, la gent hi ha d'anar preparada. No es pot anar... Es pot anar a passejar sense estar massa preparat si vas per un camí del costat de la ciutat, una pista tranquil·la, etc. Si un va a la muntanya sempre hi ha d'anar en les condicions adequades i millor assessorat de la web o dels correus electrònics. La informació és molt eficient prescindint de la figura del plaguer. Aquesta assegurança la dona evidentment l'experiència, els centres, les entitats que es dediquen a això, i per tant penso que a caminar, que és una activitat extraordinàriament bona per la salut i per l'esperit, s'ha de fer amb condicions de seguretat. I evidentment dins d'aquestes condicions de seguretat, una llicència que cobreixi qualsevol risc, perquè sempre, per més prudent que un sigui, pot haver un accident, com n'hi pot haver a tants llocs, dona també una una seguretat que ajuda a caminar més tranquil i a disfrutar sense preocupacions de la muntanya, sí, sí. Perquè clar, per fi, que quan anem a la muntanya el que volem és disfrutar i no anar preocupats.
Això mateix. I això d'anar amb sabatetes i de qualsevol manera és el que s'hauria d'evitar principalment, no?
Evidentment, si un va a la muntanya, sobretot anar ben calçat.
Ben calçat i ben,
és segurament,
i ben abrigat, si fa falta.
És segurament el més important. Respecte a la roba d'abric, cadascú té el seu cos i les èpoques d'aquí varien molt d'estiu i hivern i cadascú sap com s'ha d'abrigar. Evidentment, s'ha de saber que si es va a muntanya una mica alta hi pot haver sempre imprevistos, que baixades brusques de temperatura i per tant sempre cal portar alguna roba de recanvi. Però vaja, segurament el més fonamental és el calçat, que és importantíssim. Bé, i penso que anant a la muntanya ja s'aprèn també quines coses són les que fan falta.
Sí, sí. I tant que sí. Bé, doncs agraïm al senyor Pere Robert Beguer del Vallès l'amabilitat que ha tingut a contestar-nos unes preguntes, doncs, i molt agraït.
Moltes gràcies a vosaltres i fins una altra.
Adéu-siau. Gràcies. Bona nit.
El tema del dia.
Molt bé, doncs, fins aquí l'entrevista amb en Pere Robert. I ara tornem al directe tot plegat. I com hem dit al començament, tenim el Toni Verdaguer un altre cop, acompanyat de la seva esposa, la Teresa Cot, que ja han arribat de Santiago, ja fa uns dies que volten per aquí Sant Feliu. I com vam quedar amb l'última connexió via telèfon, doncs avui 15 de maig, han vingut per explicar-nos una mica el viatge que van fer cap allà a Corunya i veure que ens explicaran totes les anècdotes i el que ens van explicar per telèfon, doncs una mica ampliat. Bona nit, Teresa, bona nit, Toni, un altre cop.
Bona nit.
Doncs bé, per començar, el Camino, com l'anomeneu, de Santiago o de Sant Jaume, o com li dieu vosaltres?
El Camino.
Així.
El Camino.
Ras i curt.
Tenint en compte que vam fer des de Roncesvalles fins a Santiago, allà tothom deia el Camino de Santiago. Però esclar, nosaltres podem entendre'ns perfectament parlant del Camí de Sant Jaume. Però és curiós que la gent, quan et troba pel carrer, i sap que fas el camí, perquè et veuen que vas amb motxilla i amb estris i tot, i tothom et diu, buen camino, buen camino, tothom saluda, no? És la salutació típica del camí, buen camino. I és curiós i agradable que t'ho diguin, no? Sí, sí. Nosaltres sempre contestàvem, eh? Sí, sí. I això també t'ho diuen els que van en bici, els que et passen rebent amb la bicicleta, també, buen camino, buen camino. Per estar,
deu animar, no? Això,
sí, per estar de bones amb els que anem a peu. Jo sempre els hi feia autostop, però no em carregaven mai ningú.
És que només porten un seient, no?
Sí, sempre deien, voy lleno, voy lleno. Sí.
Molt bé, home. Com va ser que us va decidir a la fer la caminada aquesta?
A veure, el Camí de Santiago tothom ha de trobar la seva motivació per fer-lo. Uns, la majoria, penso jo, ho fan per motius religiosos. Altres perquè a més han fet una promesa. Hi ha gent, com és el nostre cas, que ho fan per motius culturals. Hi ha gent que purament ho fan per esport, per caminar, per fer unes etapes, etc. Nosaltres ho vam fer per motius culturals, situals, i s'hi poden barrejar motius espirituals, de cap manera religiosos. Però bueno, teníem ganes de fer-lo i esclar, per fer 30 dies o bé ho fèiem d'una manera molt escanyada a l'època de vacances o bé ho hem de fer un cop jubilats. I la Teresa tenia ganes de fer el camí, ja feia temps que en parlava i vam dir, bueno, doncs quan estiguem jubilats farem el camí. I això ha sigut, volem fer-ho així.
Està bé, està bé. T'hi has trobat bé tu també, Teresa, fent...
No, jo per mi tenia una connotació una mica diferent i és que a mi em feia molta gràcia que sobretot quan ens jubilàvem, que començàvem una nova etapa, em semblava que el camí era, bueno, com un parèntesis del món laboral que havíem portat, amb el món doncs, que ara ens trobàvem de nou, perquè realment és un bon canvi, i em semblava que que 30 dies caminant amb tot el que portes a sobre, que és tot el que tens, era una mica de preparar-nos, és que jo sóc una mica així.
No, no, i ara explica't.
Una mica era com preparar-nos per tot el que ens té d'anar venint, no? Vull dir, el camí no, doncs deixa de ser el camí de la vida, és igual que el camí, no? Vull dir, que hi ha bons ratos, mals ratos, ratos que es pateixes, ratos que et diverteixes i ratos que, bueno, que tens ganes de que s'acabi o que arribi, no? I per mi doncs tenia tot un simbolisme,
sí,
no?
Sí,
vull dir, tot un, sobretot un parèntesi, i a partir d'aquí comencem de bell nou, doncs la nova etapa de la jubilació. Doncs
una nova etapa de la vida, no? Sí. Una forma de començar, està bé, està bé. Quan vau iniciar el camí, des de quin lloc el vau iniciar?
De pensar des de Roncesvalles, a Navarra. Normalment hi ha gent que el comença de França, però des de Roncesvalles és el que es considera tot el camí espanyol.
És el que es considera el camí francès, diuen. És el
en
camí,
diuen el francès.
El camí no francès. Perquè comença al Pirineu, hi ha gent que fa una etapa des de Sant Joan Peu de Port, que és una etapa més, però normalment els espanyols, normalment així com els francesos sí que comencen des del seu país i travessen el Pirineu, fan una etapa més, normalment els espanyols van a Roncesvalles. Llavors nosaltres el que vam fer va ser agafar el tren fins a Pamplona i llavors hi ha un autobús que et porta a Roncesvalles i l'endemà al matí comences. Llavors la nit abans fan la missa del peregrino, que diuen, que et beneeixen perquè tinguis un bon camí i tal, i dorms ja per primera vegada en un refugi i l'endemà comences a caminar. I el camí no consisteix en sortir cada dia a les 7 del matí, quarts de 7 del matí, a les 7, 20 o 30 persones que estem dormint en un refugi, i llavors comencem a caminar a aquella hora. I alguns es porten als meus altres, paren als bars, i arriben al final d'etapa, al cap de 25 quilòmetres, més o menys, i vas a viure en un altre refugi, en un altre albergue. I llavors la gent arriben des de les 2 de la tarda, els que arriben primer, fins a les 8 del vespre. La gent van arribant, tothom fa el seu pas. Tot i que surt tothom a les 7 del matí, l'arribada es fa molt distanciada, des del migdia, com qui diu, fins a les 8 del vespre. Llavors la gent dorm en el refugi i l'endemà repeteix la història, i així 30 dies, caminant 5-6 hores cada dia, 23, 25, de vegades 30, de vegades 17 quilòmetres cada dia, i normalment és el que deia la Teresa, és el camí de l'austeritat. Tu portes tot a sobre, una muda, portes el mínim i així fas camí cada dia.
I això que has dit de la missa, el primer dia abans de començar, la deuen fer cada dia, no, doncs, aquesta missa?
No, cada dia no, la fan en alguns llocs la fan. Per exemple, a Burgos, León, aquells llocs importants, normalment hi ha missa a la tarda quan ja tothom ha arribat, fan com una missa. Però nosaltres vam anar amb un parell o tres de llocs. Una vegada ho vam fer en un convent de monges, que la germana superior ens va dir quatre paraules, vam fer com una cerimònia, un cant gregorià i tot, que va ser molt maco. I de misses no gaires més, alguna més que ens vam entrar que feien, però no era cada dia. No era cada dia. I llavors finalment, quan arribes a Santiago, sí, llavors a Santiago cada dia a les 12 del migdia hi ha la missa del peregrino, cada dia, estiu, hivern, primavera, sempre, cada dia, a les 12 del migdia. I llavors allà diuen els que han arribat aquell dia, dia doncs van dir, han venido dos de Barcelona, diuen la província sempre, dos de Barcelona que empezaron en Roncesvalles.
Ja. Ah, perquè quan arribes al lloc, que diguéssim, t'identifiques una mica d'alguna forma, que es porta algun com un carnet o alguna cosa d'aquestes, potser?
Que passa que hem començat una mica pel final, vull dir, això és el final ja. Sí, això és el final.
Ja.
Tu tens un carnet del peregrí, no?, que te'l fan, per exemple, allà on inicies el camí. En aquí,
una credencial.
Cas, en el nostre cas va ser Roncesvalles, i aleshores cada vegada que vas en un albergue et posen el sello, perquè els albergues són només per la gent que fan el camí, prioritàriament, i després els de bicicleta, però prioritàriament pel camí. Aleshores justifiques que tu has estat en l'albergue. Aleshores tot arreu on vas et posen el sello, i quan arribes al final doncs vas allà que et fan la compostelana, que et diuen. Aleshores els ensenyen el carnet i després justifiques que tu llavors ha estat passant,
però això, això dius que ho, ho fan al final quan arribes,
final,
però vull dir que durant els dies que aneu fent etapes, llavors això no passa, diguéssim, o sigui, no, no és aquestes, vull dir, tu arribes a l'alberg i allà
tu arribes al, no, normalment no, tu arribes a l'alberg i t'agafen totes les dates com si anessis en una fonda, sí, o sigui, allà tenen un llibre de registre i és el carnet d'identitat, el teu nom i tot, els ensenyes el carnet que tu portes del peregrino i allà hi ha la teva identificació, però t'ho paguen, t'agafen totes les teves dates.
I tu has d'ensenyar la credencial de que estàs fent el camí, que has estat a altres refugis i que arribes a un nou refugi. Tu no portes aquesta credencial, no tens dret a dormir en un refugi. Però els refugis són superbaratos, poden voler 3 euros, 4, 5, i alguns són gratuïts. Alguns et demanen la voluntat.
Després ja us preguntaré sobre els refugis, que també tinc alguna pregunta a fer. El que sí volia ser, i abans ja comentava una mica, que fèieu això d'uns 20, entre 20 i 30 quilòmetres aproximadament cada dia, i de tota manera durant el dia acabem d'explicar com distribuïeu el temps, a quina hora començàveu, quina hora dinàveu, etc. No? Vull dir...
Nosaltres normalment començàvem a caminar a les 7 del matí, que era una bona hora, i sempre intentàvem fer un cafè amb llet abans de sortir. Normalment sempre és curiós perquè preguntes als bars del costat a quina hora obren, perquè si obren a les 7 del matí ja no cal preocupar-te, ja surts a les 7 i te'n vas a fer el cafè amb llet. Després anaven caminant i quan portaven, doncs, jo que sé, potser un parell d'hores sempre trobaves bars en poblets petits, sempre hi havia algun bar, perquè tots aquests pobles petits estan vivint gràcies al peregrino i la gent que va passant. Per tant, el primer que tenia qualsevol entrada una mica gran, allò ho ha convertit en un bar. Aleshores, normalment, doncs, no sé, a les 11 quan ens queia bé ens paràvem a esmorzar i normalment sempre allà a les 2:15 arribàvem a l'alberg. A l'alberg quan arribes doncs parles amb l'hospitaler perquè se'n diu alberg i se'n diu hospitaler. Nosaltres som de muntanya i en diem refugi, però no és el refugi, és l'alberg. I parles amb l'hospitaler, t'ensenya on són les habitacions, normalment t'atenen molt bé.
Teresa, mira més el micro.
Tens que cridar, no?
Si em mires a mi poses el micròfon més així.
Aleshores, bueno, el que feies que t'anava molt bé és que així que arribaves ens atutxaves i anaves a dinar i realment ja et senties molt millor perquè normalment arribàvem cansats, que això és normal que arribis cansats, la gràcia està en que com et recuperes, o sigui, pues, et recuperaves bé. Ens dutxàvem, anàvem a dinar i després de la tarda doncs, normalment fèiem, descansàvem un rato i després anàvem a visitar el poble, sempre hi havia coses per visitar, o anaves a comprar, si et faltava, jo què sé, l'isostar que t'emportaves l'endemà, o comprava xocolata, o bueno, una mica t'entretenies així. Rentaves la roba, una mica feies una mica totes aquestes coses tan quotidianes que s'han d'anar fent i també llegies, tenies temps per llegir, per escriure el diari, per fer això. I després allà a les 7 del vespre, a 7:45 anaves a sopar o preparaves el sopar a l'albergue perquè normalment hi ha cuines per sopar, per preparar-t'ho i anàvem a dormir molt d'hora, jo a les 9...
Les
9:15 ja anem a dormir, o sigui que,
no sé que jugués al Barça, que llavors jo em quedava a veure el Barça.
I tot aquest descans de la tarda et permetia estar bé l'endemà al matí. L'endemà estaves bé com per tornar a caminar.
Ara que has parlat d'això de netejar de la roba, i com la secàveu? La deixàveu després penjada a la motxilla perquè anés a secar?
No, no ens va tocar fer-ho mai perquè... vam tenir molts bons dies i la veritat és que com que les teníem molt aviat se'ns assecava i si no, si hi havia coses com els mitjons que són molt més gruixudes esperàvem un parell o tres de dies i després tot arreu hi ha màquines de rentar i secadores. Aleshores anava molt bé perquè feies una maquinada que vol dir que queda molt centrifugada i després en molt poca estona se t'aixugava.
O sigui que en els albergs també hi ha servei de
rentadora? Hi ha servei de rentadora.
En alguns, sí.
A la majoria, ara hi ha servei de rentadora i després de safrejos n'hi ha sempre, però servei de rentadora a la gran majoria n'hi ha.
Està bé. Ara que parlem de roba i així, explica'ns més o menys en detall quin era l'equipatge que portàveu a la motxilla.
Ui, això de l'equipatge, de les coses que estava més obsessionada, perquè això de la motxilla em atabalava molt. Aleshores, pràcticament et diré que vaig fer l'equipatge amb la balança, o sigui, amb una balança i la samarreta que pesava 30 grams menys i agafava aquella. Vam ser molt hostes, molt hostes. Portàvem, per exemple, a dintre la motxilla i portàvem una samarreta tèrmica i una samarreta de cotó perquè vaig pensar que faria fred i em va fer. Després portaves una muda de roba interior, de mitjons en portàvem dos parells i després un xubasquero molt llarg, allò per si plovia.
Una capelina.
El polar, el necesser de molt poca cosa, o sigui, jo no vaig agafar ni cremes ni desodorant, ni res, el sabó i la pasta de dents. I què més hi portàvem?
Una mica de farmaciola.
Una mica de farmaciola, però molt bàsic, perquè a més allà passes pel poble constantment i la prova és que vam haver de comprar coses.
I unes sabates de recanvi.
I les sandàlies.
Les sandàlies no va preguntar, perquè és clar, havia de portar botes tota l'estona.
Unes sandàlies.
Quan arribàvem ens traiem les botes i ens posàvem les sandàlies.
Aquestes sandàlies que fan ara de muntanya, que també de la sola cruixuda, que descanses i que saps que en cas de qualsevol problema fins i tot pots caminar-hi. I res més,
Sí.
Dir, no, la veritat és que anàvem molt, molt...
Que els sotets havien de portar per allò del perill de la cremallera, però si no, ni això no portaria.
No, però molt, molt, molt... I vam anar, la veritat és que molt bé, Vull dir, no... Jo no vaig tenir cap mena de problema amb el pes de la motxilla, feia 6 quilos. Vam carregar més pel camí, perquè jo finalment vaig dir, no, de llibre no n'agafo cap perquè pesa massa i finalment em vaig comprar 2 llibres pel camí. I perquè tens les tardes que permet poder llegir i després hi ha algun llibre que trobes a faltar i vam comprar 2 llibres que no portàvem, vam comprar alcohol de romaní que ens van dir que anava també per fer fregues i també vam comprar una ampolla, o sigui que vam anar més carregats pel camí.
Has provat el sac de dormir?
El sac de dormir, un sac de dormir d'aquests petits que no pesa d'aquests. Sac de dormir, és veritat.
Sí, perquè en els albergues només hi ha matalàs i coixí. I en alguns casos uns matalassos que feien una mica d'angúnia de posar-t'hi sobre.
Però poses el sac allà.
Llavors estens el sac, és el primer que fas, i dorms sobre el sac o dintre el sac.
Però en general bé, els albergs, en general bé.
Sí. Ara que parlem dels albergs, expliqueu-nos una mica com són i quin és el tracte, si estan ben equipats, aquestes coses de...
Bé, els albergs són normalment municipals, perquè normalment el Jacobeu darrer que es va fer hi va haver una... Diguem que es van muntar bastants albergs i alguns se'n va fer de nous i normalment el fan els municipis, els ajuntaments, perquè el Camino, com ha dit la Teresa, és, en realitat és un negoci pel poble. Està muntat una mica com un negoci. Hi ha pobles que si no fos que el Camino passa per allà haurien desaparegut. De Castella Lleó i del Bierzo i de Galícia, hi ha pobles que està tot ensorrat, però hi ha un auge, diguem-ne, de bars i restaurants i de gent que hi viu, que si no, no hi viurien de cap manera. Llavors, els albergues són municipals, però estan gestionats per una associació que es diu Amigos del Camino, que són els hospitalers, i aquests són voluntaris, qualsevol s'hi pot apuntar. Si nosaltres poguéssim apuntar de voluntaris, ens assignarien un alberg 15 dies, un any o 2 anys o cada any, i normalment mai els fan repetir en el mateix lloc perquè no volen que agafin confiança amb ningú. Un voluntari està 15 dies en un alberg, l'any següent ho enviaran a un altre lloc. És una filosofia, no? I aquests amics del Camino són els que vetllen una mica perquè el reglament, diguem, de l'alberg funcioni i la llei del Camino també funcioni, o sigui, que la gent es comportin. Que visquin el Camino amb austeritat, amb germanor, que hi hagi bon rotllo amb tots els caminants, que ells diuen que tenen prioritat els que van a peu, després els que van en bici o van en cavall. Ells són els que fan complir una mica les normes. Llavors l'alberg és un edifici normalment que hi ha unes naus de 30 llits. A l'època que vam fer nosaltres, que no era una època punta, només hi havia una nau oberta, hi havia 30 llits a disposició, però a l'estiu n'hi ha hasta fins a 140 de llits. I de vegades inclús en el pavelló municipal han de posar matalassos de terra per poder acollir tanta gent com hi ha. I a l'estiu hi ha una mica de desbarajust, perquè la gent corren per arribar primer, per poder tenir un bon lloc, per no haver de dormir terra, per no sé què. Ens ho deien els hospitalers, no? Però en canvi a l'època que vam anar nosaltres era tot molt més calmat, tot molt més autèntic, diguéssim. A l'estiu ja també inclús el tema del negoci es multiplica. Trobes gent pel camí que et diu, escolti, si vol esmorzar bé, vagi al bar de l'Antonio, que no sé què, que no sé quantos, que és millor que l'altre. O sigui, gent que fan propaganda d'on t'has d'anar a esmorzar o a dinar.
Com allò de la Rambla, diguéssim, no? Si vol entrar aquí...
Sí, això mateix. Vull dir que és una mica comercialitzat tot plegat. Inclús un dia, parlant d'anècdotes, ens vam trobar amb una anècdota d'un home que ens va dir aquest en bona fe, ens va dir, vayan al segundo bar, diu, perquè tots van al primero, diu, i el segundo lo necesita más.
Yeah.
I llavors, a partir d'aquell dia que aquell home ens va convèncer, sempre anàvem al segon. El que passa que algun dia ens vam quedar sense esmorzar perquè el segon ja no existia. Només hi havia un. Però nosaltres vam fer cas d'aquell home. Esclar, com que tothom es para al primer, sí, vam dir, home, anem al segon i donem benefici al pobre que no.
Val a dir que la figura de l'hospitaler és una figura important i això ens n'hem adonat quan ha deixat, quan no hi era. Per exemple, a Galícia tots els refugis que hi ha, els refugis, tots els albergs que hi ha, allà se'n cuida una persona de l'Ajuntament. O sigui, un que li diuen avui es toca a tu cuidar-te'n. I hi ha una gran diferència. O sigui, tu arribes de l'alberg i normalment hi ha la taula amb el llibre obert que amb una nota que diu ja torno, apunteu-vos a vosaltres i pugeu a dalt. No? Després, tu t'apuntes allà i després ara puges a dalt i busques el llit. I ho fas tot, la gent
és adulta.
O sigui
que aquests no estan tan ben gestionats. Aquest,
a Galícia no, fins i tot estan com molt decadents. En canvi, fins a Galícia, jo li deia al Toni, trobo a faltar la figura de l'hospitaler, perquè n'hi ha tothom amb el seu tarannà, però tu arribes cansada, després ho fan molt bé, no? Et fan seure, què tal, et pregunten, ho fan a tothom, però què tal, com us ha anat i com esteu, no? I et sents com acollida, vull dir, és agradable, qualsevol problema, doncs parles amb ell, escolta, no sé què li passa, o qualsevol consulta. I es troba a faltar quan no hi és. O sigui, quan arribes a Galícia i passes un alberg i l'altre i aquesta figura no hi és...
Després... O sigui, en tot Galícia funciona diferent, diguéssim.
A Galícia no hi ha la figura de l'hospitaler.
No?
Jo no sé quina...
El lloc on t'haurien d'estar més interessats per tenir-ho
no
bé.
No sé quina història hi ha, perquè després hi ha albergues que fins i tot això de la... Això que diuen dels amics del camí, no? És una organització però molt gran, a més a més molt important.
És internacional.
I a més és internacional. Sí. I fins i tot, per exemple, hi ha doncs, que ells mateixos han construït també albergues, perquè per exemple n'hi ha un que el van construir uns alemanys i aleshores és un alberg alemany que està obert a tothom, però que el gestionen sempre alguns que són de nacionalitat alemanya. I no sé exactament què és el que passa a Galícia, però a Galícia realment i es nota, fins i tot es nota doncs, que els matalassos són més bruts, està com una mica més deixat, és curiós.
I a la qüestió dels preus està més o menys igual a tot arreu i quin nivell perquè en l'alberg et donen de menjar també si vol
no,
o t'has d'espavilar
a l'alberg hi ha menjador i cuina perquè tu t'ho
facis
però normalment no.
Alguna vegada ens van donar una sopa al vespre de vegades hi ha algun hospitaler que li agrada fer tertúlia amb tots i els convida a menjar una sopa comunitària al vespre ens vam trobar un parell de vegades només.
Això dels preus normalment tots són preus molt baixos, 4-5 euros. El que passa que després n'hi ha que diuen que no són municipals i aleshores aquests no fan pagar res, fan pagar la voluntat. Perquè ells et diuen, ja tenen una nota allà, que diuen que no reben cap ajuda estatal ni municipal i que per tant per mantenir-se és amb la voluntat. I aleshores allà normalment tothom deixa la voluntat i la gent ho deixa, i ho deixes. I si saps que si normalment pagues 400 euros, ho pagues. En canvi a Galícia, com que no hi ha la figura de l'hospitaler, i allà també diu que la voluntat, però allà ningú tira res, perquè allà tothom no paga.
I si ho tenen més mal cuidat...
A Galícia no paguen.
Està bé. I la qüestió del menjar, llavors t'atures en algun restaurant,
sí,
algun bar d'aquests?
Sí, nosaltres normalment arribàvem dels primers, al migdia normalment estàvem a lloc, perquè el camí dura 5-6 hores des del 7 del matí, al migdia estàs a puesto. Llavors al costat de l'albergue ja sempre hi ha dos o tres restaurants que ja hi ha un anunci que diu menú del peregrino. Llavors això està estipulat entre 6 i 8 euros, 6 i mig, 7 euros, que fan el menú del peregrino. Nosaltres sempre anàvem al menú del peregrino, perquè esclar, si et canses molt i penques molt has de menjar bé. I llavors, en comptes de fer-nos-ho, de vegades normalment anàvem a dinar en un restaurant. I a la nit, algunes vegades ens ho fèiem, altres vegades anàvem a menjar de tapes o anàvem a picar o una ració, no sé què.
Perquè d'albergs n'hi ha a tots els pobles que passes o només per etapes, diguéssim?
N'hi ha a tots els pobles importants. És a dir, tu pots dividir l'etapa per meitats o per quartes parts. Hi ha gent que són molt grans, perquè vam conèixer un matrimoni que tenia més de 80 i pico d'anys, que ells feien cada dia 7 o 8 quilòmetres.
Yeah.
I llavors, 7 o 8 quilòmetres, ells tenien
també
un albert.
Troben un albert.
Sí,
o sigui normalment, pràcticament és quasi bé sí, tots els pobles.
Tu pots subdividir les etapes tant com vulguis, tantes vegades com vulguis. Llavors ho vam fer una vegada només. Una vegada que hi havia dues etapes seguides de 30 quilòmetres, les vam fer en 3 dies, vam fer 3 vegades 20 quilòmetres. Ho vam fer un cop. Però hi ha gent que ho fa sovint, hi ha gent que parteix les etapes...
D'albergues n'hi ha molts i cada vegada més de privats.
Yeah.
Albergues privats, o sigui, tu tens una casa una mica gran i per allà et passa el camí,
sí.
Doncs
poses unes
llitres i poses albergue privado. Uh-huh. I és una mica més car, però no massa més.
Però llavors hi ha llençols i coixí.
Yeah. I després depèn, hi ha, que, hi ha alguns, per exemple, hi ha habitacions de dos llits, alguna...
Que hi ha que fan el dinar.
I tenen llavors algun distintiu a fora que marca si és privat
sí.
O...
Sí. No, normalment les fletxes ja t'hi
posen. Albergue Sant Rafael o albergue... Sí. Dolores, o albergue no sé
sí,
què.
Trobes
aquests
propaganda.
Aquests són privats, l'altre diu albergue municipal.
Ah,
És la diferència.
I les fletxes sempre passen, sempre et fan passar pel mig dels pobles, sigui gran o petit. O sigui,
que
sempre
per
passes per davant de l'Albert, per davant del bar,
per davant de
alguna botiga, necessites
per davant de l'església, per davant de la catedral.
Sempre
et fan passar pel mig del poble per donar vida. Per
davant de la farmàcia, per anar a buscar les tirites.
Per davant de la farmàcia, sí. Sempre et fan fer un recorregut per dintre el poble.
I ara que parlem del recorregut, la senyalització dèieu que era amb senyals grogues? És?
Sí.
En lloc de, normalment hi ha unes pintades d'una fletxa groga,
fletxa
groga però
sí.
En altres hi ha unes rajoletes amb la escopinya, amb la
petxina,
la vieira. Altres llocs hi ha una creu i altres llocs hi ha Camí de Santiago, senzillament. I també hi ha indicadors d'aquests de grans recorreguts que et diuen el lloc on vas, els pobles que passaràs, que aquests són els que es fan més malbé, diguéssim. La gent els trenca i el cambarrisme també existeix. No? I en canvi les fletxes, sempre trobes fletxes, a tot arreu, està molt ben senyalitzat, molt ben. És impossible perdre's en cap moment.
Què tal els companys de ruta? Com...
Els companys
quina és respirava?
És el millor, és el millor. El maco és conviure amb gent de tots els països. Nosaltres vam conviure amb alemanys, amb gent d'Àustria, dels països nòrdics, de Noruega, Suècia, inclús hi havia gent d'Austràlia, de Sud-amèrica,
sí,
hi havia gent de tot arreu que ve a fer el camino. I el camino, nosaltres hem parlat d'aquest, però esclar, hi ha caminos que surten d'Alemanya, dels països nòrdics, surten, hi ha el camí que va de Roma a Santiago, de camins n'hi ha multitud. Hi ha el camí de la Plata, que surt de Sevilla, passa per Càceres, Badajoz, Càceres, Mèrida, etc. i va també a Santiago. O sigui, hi ha diversos camins, hi ha un que surt de València. Nosaltres hem parlat del nostre, però vull dir, hi ha molta gent. Llavors arriba un moment que tots coincideixen. A partir de Roncesvalles, normalment tothom coincideix en el mateix camí. Llavors els amics
però,
que fas...
Aquests deuen ser els que venen de fora,
sí,
que venen de França.
Que venen d'Alemanya.
En el cas de Sevilla, esclar, no, deu anar directe a Santiago.
No, aquests normalment s'ajunten cap a... Ah, bueno, no. Els són els que s'ajunten a Puerto la Reina.
Clar, o que va a Sevilla no, aquests van directes a Santiago.
Després van més directes, sí. D'amics, la veritat és que ha sigut molt curiós perquè no parlem alemany i en canvi vam estar molts però molts dies fent el camí amb un matrimoni alemany i no ens enteníem, però bueno, allò que sempre coincidíem al vespre ens trobàvem en l'alberg i l'endemà algun dia ens creuàvem i sempre ens sonreiem o fèiem gestos, no? Allò, que si la dutxa, que si no sé què, fent gestos. I va ser molt bo perquè un dia vam estar sopant junts a l'alberg i hi havia un hospitaler que sabia parlar una mica de l'alemany, molt poc, va ser una pena, però en sabia una mica. I aquell senyor li va dir, sisplau, digui'ls a aquesta parella que cada vegada que els veiem estem molt contents de trobar-nos amb ells. I explica'ls que nosaltres hem fet el camí des d'Alemanya durant 6 anys, hem anat fent trossos durant 6 anys i que aquesta és la nostra última etapa. I la veritat és que ens va fer molta il·lusió perquè no ens havíem, no ens havíem trobat. I després amb gent que sí, que ens hem entès. I que...
Sí, sobretot els francesos i italians doncs ens hem entès molt bé. Hem pogut parlar amb grans converses a la tarda amb molta gent. Hi ha gent molt interessant, realment molt interessant. Hi ha gent que t'explica els seus problemes. Per exemple, doncs, des de la noia que s'ha separat del marit o el marit que s'ha separat de la dona i fa el camí per treure's el problema de sobre, i etc, per canviar la vida. Hi ha gent que té la seva motivació personal fonda i de vegades doncs, se t'expressa i te l'explica a la tarda al voltant d'una doncs, cervesa. No?
Sí, sí, sí.
És molt, molt, molt maco, molt interessant.
Sí, sí. En el cas aquest de, que dèieu que venen d'Alemanya i així, a fora d'Espanya també està més o menys ben muntat la qüestió dels albergs i així?
Albergs no, està senyalitzat, però els albergs no.
La senyalització és fantàstica.
S'han d'espavilar.
Està com, hi ha com una guia, com si tinguéssim, no? Vull dir que tu que saps per on van, però sí. D'albergs no, no n'hi ha.
No,
no
n'hi ha.
Sí. Hi ha etapes.
Ara, per exemple, hi ha aquest que estan... promocionant molt, que és el que va de Santiago a Roma o de Roma a Santiago. Però també hi ha el problema de que fan molts trossos per carretera que els volen treure de la carretera i també la manca d'albergues. Però hi haurà en pocs anys el camí de Santiago a Roma o de Roma a Santiago estarà ple d'albergues, perquè la gent
estan
promocionant molt i la gent els agrada molt fer aquest camí.
Si vam estar parlant amb un hospitaler que ens va dir que ell estava, formava part d'una junta que hi ha a nivell internacional que és per estar muntant aquest camí. I que, bueno, que, ha, que costa molt perquè hi ha molts trams de carretera que és molt difícil i que, però que s'hi està treballant.
Sí, perquè tinc entès que el camí aquest el ve fer gent d'Austràlia i
queda esperada, eh?
Nord-Amèrica, sí.
Jo de les coses potser de les coses que em va sorprendre.
Amb internet la informació arriba a tots els racons del món. Hi havia gent de Tailàndia, hi havia gent de... Hi havia xinesos,
aquí, no?
Japonesos, de tot.
I la majoria són per motius religiosos o per
jo
cultural?
Jo diria que la majoria són per motius espirituals, que hi ha una diferència aquí. Eh?
Sí.
Perquè hi ha gent que, per exemple, de països musulmans, que fan el camí per raons espirituals, que no religioses.
Yeah.
És a dir, no religioses catòliques, per entendre. Clar. Però jo diria que la gran majoria sí que ho fan per raons religioses. És a dir, fan el camí... perquè tenen la fe de Santiago i tal, que hem de dir entre parèntesis que s'ha de tenir molta fe per pensar que el que hi ha a la tomba de Santiago de Compostela són les restes de l'apòstol, perquè és clar, els que hem llegit la història abans de fer el camí de Santiago Apòstol és bastant rocambolesc tot plegat, molt rocambolesc, i és molt difícil de creure, bueno, s'ha de tenir molta fe, de creure que realment aquelles són les restes de l'apòstol.
Sí, sí. Però bueno,
en canvi, jo penso que molta gent fa el camí i segurament és que és cristiana o catòlica, però que en el fons penso que el camí és com una mica d'excusa per fer aquest parèntesis que jo també pensava que, abans i per fer un parèntesi per trencar una mica la rutina. Jo penso que perquè trobava moltes noies joves, noies de 30, 35 anys, 40 anys que havien deixat el marit i els fills a casa i que elles se n'anaven cada any a fer un tros de camí, quan tenien uns dies, anaven 10 dies. I esclar, i em parlaves amb elles, que eren molt divertides, i deien, ostres, és quin descans, no? I clar, si tu dius a la teva parella, me'n vaig 10 dies a Mallorca, amb una amiga, doncs et dirà, escolta, no ho sé, no? En canvi, ens anem a fer el camí i anem a fer una altra etapa de 10 dies, doncs queda com justificat. Jo penso que és veritat.
Sí.
Jo li deia a les meves filles, escolta, quan estigueu fins aquí és on aneu a fer el camí, no?
Això és una versió feminista del camí, no?
No, i en nois també, vull dir que haver de trobar tres homes de l'Hospitalet grans que també havien deixat la dona i tal, i s'anava a fer el camí durant un mes, però...
O sigui que l'ambient que hi ha, diguéssim, de les la majoria de persones probablement no són muntanyenques, vull dir, no són gent que vagi a la muntanya,
són
gent que caminen específicament només per fer el camí potser no tornen a caminar mai més a la vida.
Alguns sí, alguns són de muntanya, però la penso que la majoria
la gran majoria són gent normals de sa casa, de casa seva. Matrimonis, familiars, homes, dones...
Doncs els primers dies ho deuen passar malíssim.
Bueno, s'entrenen, com que ja ho saben.
N'hi ha que venen preparats.
S'entrenen, però n'hi ha que ho passen molt malament. La veritat és que n'hi ha que ho passen molt malament. Però és igual, no cal arribar al migdia, arriben a les 8 del vespre. I l'endemà matí doncs, més o menys s'han recuperat i tornen. Van molt lentament, caminant molt lentament. Nosaltres, al contrari, que nosaltres ens ho vam agafar una mica com a muntanyencs, i ens vam equivocar, ens va costar una mica entrar dintre la dinàmica
i us
vau
anar frenant
perquè nosaltres agafàvem els bastons i cadré, saps? I arribàvem als 12 del migdia allà i vèiem que el següent arribava als 4 de la tarda i, això no és la filosofia del camí. El camí és passejar, veure, parlar, freqüentar, parar-te, fer fotografies, llegir la història, llegir la guia i no anar a fer quilòmetres ni pujar muntanyes, és una altra història.
Sí, és una altra, ja ho vaig...
I al final ens vam haver d'adaptar.
Bé, i el temps com el veu tenir? Més o menys, em refereixo al temps atmosfèric.
El temps molt bé, molt bé. Només es va ploure tres vegades, tres dies. Una d'elles, explico jo, que va ser un dia una mica heroic, perquè quan sortíem de Pontferrada estava plovent al 7 del matí a tota pastilla i ens vam posar la capelina i vam començar a caminar i justament les fletxes anaven als mateixos indicadors que deia estació d'autobusos de Pontferrada, estació d'autobusos de Pontferrada, i nosaltres vam seguir les fletxes grogues i al final vam deixar l'estació d'autobusos, vam passar de llarg entomant la puja i vam fer una mica d'heroïcitat, perquè molts haguessin agafat l'autobús aquell dia.
Aquestes són les trampes del camí.
Ja estem arribant al final i com a final expliqueu-nos l'arribada a Santiago, què se sent, com s'arriben allà, com va tot això. Vull dir.
Abans d'arribar a Santiago passes per un lloc que en deien el Monto del Gozo, que la història explica que els peregrins quan arribaven allà en el segle XII i anterior i tot, doncs es veia Santiago i que era terriblement emocionant, perquè jo me'ls imaginava allà que devia ser molt emocionant, gent que s'hi juga la vida per anar, a aquella època jugaves la vida per anar. Ara en aquests moments vas al Monte Gozo i allà resulta que no veus Santiago per enlloc, no? O sigui que és molt decebedor.
Les urbanitzacions te'l tapen.
Jo la veritat quan vaig entrar a Santiago, per un costat estava contenta d'arribar-hi, no estava excessivament emocionada, però bueno, estava contenta d'arribar-hi, però també estava una mica com contradictòria perquè això que s'acabés no m'agradava gens.
Ja, perquè t'hagués agradat continuar.
Però bueno, no, va ser com bastant emocionant. Sobretot l'emoció també s'encomana i anàvem amb tres noies sevillanes i amb dos mallorquins i amb un italià que allà ens van començar a abraçar tots i elles ploraven com unes magdalenes i últimament sembla que vam plorar també jo, no? Però no, contents. Que jo diria que molt contenta, potser més que molt emocionada, molt contenta d'haver-hi arribat.
Molt bé, molt bé. Doncs us agraïm l'explicació que ens heu donat. Ja sabem una mica més del Camino de Santiago o el Camí de Sant Jaume. Molt bona nit.
Gràcies. Bona nit.
Bé, doncs, per acabar, que ja tenim els tujugues aquí que van apretant, només recordar-vos que aquest diumenge es fa una sortida conjunta amb els de la Penya Blaugrana que es va a la Garrotxa, i si algú està interessat, doncs hi ha inscripcions en el CEF o a la Penya. El preu és autocar més dinar 28 euros i només autocar són 10 euros. Hi ha previst doncs fer una sortida, diguem, d'excursió a alguna muntanya que hi ha per allà, i el qui no vulgui fer tanta muntanya i anar a passejar i gaudir del paisatge de la Garrotxa, doncs, com no, anar a visitar la Fageda i fer alguna volta per allà al voltant de la Fageda i els seus entorns, que serà apte per tothom. I fins aquí el Tujuga, ai, perdó, fins aquí el Anem a la Muntanya, ara arribem Tujugues, i amb una veu que l'estic acabant com el programa, i bé, doncs, no us l'acabo, no. I fins d'aquí 15 dies, 29 de maig, que s'acabarà el mes de maig, i a veure què us expliquem i què portem. A reveure, adéu-siau a tothom.
Adéu, bona nit.